de cinema com fem cada divendres, perquè els divendres hi ha canvis a la cartellera i hi ha propostes de cap de setmana. Doncs sempre ens ve de gust veure una pel·lícula amb un format gran, no només en la televisió, per molt gran que la tinguem. Sempre el so, sobretot, i la imatge serà més perfecta al cinema. I avui omplim les cartelleres de novetats i qui ens apropa aquí a la sala i qui ens fa entrar dins d'ella és el nostre fidel col·laborador Guillem Casals. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Doncs aquí esperant que ens parlis de monstres i que ens portis a èpoques del Juràssic, suposo.
Sí, home, suposo que parlarem una miqueta d'aquests dinosaures, parlarem una mica també d'aquests trames d'època que ens arriben i també una mica de música.
Doncs mira, anem a escoltar-los.
No se trata de control.
Quieto.
Es una relación basada en el respeto.
Estos animales piensan, tengo que comer.
Tengo que cazar.
Tengo que...
Tendrías que entender al menos una de esas cosas.
Siempre que hemos inaugurado una nueva atracción, la asistencia ha aumentado.
¡Qué pasada!
Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa.
Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada.
Queríamos que ella fuera aún más grande que el T-Rex.
¿Qué ha pasado con su hermano?
Se lo comió.
¡Hay un activo fuera de control!
Doncs aquí sembla que hi hagi molta moguda, no? I molt rebombori.
Sí, realment doncs, ens trobem amb una nova seqüela de Jurassic Park, no? La tercera seqüela, diguéssim, després de la nova pel·lícula que va fer Steven Spielberg 4 anys més tard, després d'aquell Jurassic Park que ens vam trobar, Jurassic Park 3, que ens vam trobar a principis de segle, i ara arriba Jurassic World, no? Una pel·lícula dirigida per Colin Trevorrow que ens porta doncs, aquest gran blockbuster tan esperat i que, a més, segur que triomfarà en taquilla i que complirà les delícies de molts dels espectadors. Què ens explica? Doncs en part ho escoltàvem en el tràiler, no? Un dinosaure modificat genèticament per captar l'atenció màxima dels visitants a la illa Nublar, on s'ha construït una gran illa tota perquè els dinosaures puguin conviure i la gent pugui passar entre els dinosaures i disfrutar de tots aquests diferents tipus que conviuen a la illa. Però hi ha el nou dinosaure, que és aquest Indominus modificat genèticament, que clar, és molt més gran, molt més ferotge, inclús doncs, es presenta com un pas més del Tyrannosaurus Rex, que és la gran bèstia de les anteriors pel·lícules, no? Què ens trobem? El Chris Pratt, que és l'actor aquest jovenet de Guardianes de la Galàxia, i la Bryce Dallas Howard, que són els dos grans protagonistes. Quan el Indominus escapa de la seva gàbia, sembra el pànic a tota la illa, i entre ells dos doncs, hauran d'intentar que aquest mal sigui el menor possible. Què passa amb Jurassic World? Ens trobem amb una dicotomia, no? Des del moment que es presenta com un gran blockbuster, tots sabem que hi ha coses que estan fetes per arrasar a taquilla, per acabar de contentar tots els fans ansiosos, però també per aconseguir doncs, que el màxim nombre de gent hi vagi. Per tant, tenim un 3D, tenim una fotografia espectacular, tenim escenes d'acció i tenim, evidentment, doncs, una història d'amor que està per allà durant la pel·lícula, no? Que sabem que està present més o menys en tota la pel·lícula, i alhora tenim la nostàlgia que probablement és el millor de la primera entrega, no? Aquests petits detalls, petites clocades d'ull, no? De cara a la pel·lícula de Steven Spielberg, que ens fan recordar com quan érem més joves i quan érem molt més impressionables i com disfrutàvem amb aquells dinosaures que, tot i que probablement estaven més mal fets que els actuals, doncs ens acontentaven i jo crec que ens agradaven més. És evident que no és la millor pel·lícula de tota la saga, però tot i així jo crec que probablement és la millor seqüela. Funciona bé com a entreteniment pur i dur, per mi funciona pitjor que el Jurassic Park original, però té aquest punt nostàlgic doncs, que a més d'un el cautivarà.
Doncs, tot i les crítiques que doncs, moltes vegades no siguin positives o que no agradin tant quan hi ha diverses versions sol passar, doncs l'anirem a veure perquè cal saber què s'ha fet amb aquesta evolució del Jurassic World. Però també tens d'altres propostes que hem vist una miqueta així a cop d'ull al teu blog, que ja aprofitem per recomanar-lo, Dentro de la Sala, i que volem que ens expliquis.
Sí, realment, doncs, últimament en el blog, sobretot, hem estat treballant, cobrint un festival de cinema independent que s'està fent ara mateix, un cinema online, alternatiu, un pelín diferent, i que l'estem cobrint, però també seguint amb atenció la cartellera, no? I, evidentment, doncs, que en aquest cas també us arriba a vosaltres, el Lejos del Mundanal Ruido, ens arriba un drama d'època molt interessant.
Doncs anem a escoltar un tràiler. From all you fair and tender girls that flourish in your prime, beware, beware, keep your garden fair, let no man steal your time. Usted
no se ha visto a través de los ojos de un hombre. Es como perder el sentido.
Deseo profundamente protegerla el resto de su vida. No voy a mentir solo para complacerla. Eso se lo aseguro.
For when your time it is past and gone, you'll care no more for you.
Tomar a esta mujer por esposa, para amarla, cuidarla, respetarla y serle fiel todos los días de su vida.
Què hem vist? M'imagino que és un casament, no?, per el que hem sentit.
Sí, no, jo intentaré no fer-vos cap spoiler, però ens trobem davant de com us deia, un drama d'època i que, tot i jo no ser especialment fan, evidentment una pel·lícula dirigida per Thomas Vinterberg, que és un dels grans directors danesos, creador amb Lars von Trier juntament del Dogma 95, no? Doncs que ens adapta ara una novel·la de Thomas Hardy, aquest director que l'any passat, fa un parell d'anys, ens sorprenia amb una pel·lícula que es diu La Caza, no? I que ara mateix aconsegueix unir a un elenc d'actors molt divers, però jo crec que força potent, com són la Carey Mulligan, el Matthias Schoenaerts, Michael Sheen i John Sturridge, sobretot, no? Són els quatre actors principals, i en aquest cas ens presenta una propietària d'una granja, la granja més gran de tota la localitat, i ella és la propietària d'aquesta granja, que haurà de decidir quin dels tres homes, dels tres pretendents que té, es vol casar amb ell. Aleshores, tres actors molt diferents, tres personatges molt diferents, i la pel·lícula passarà per aquestes tres històries i aquestes tres relacions, no? Diguéssim, acaba funcionant com un drama d'època, amb totes les vestimentes, amb tota la fotografia, amb tota l'escenografia que comporta això, però que, sobretot, per una Carey Mulligan que protagonitza la pel·lícula de manera espectacular, funciona molt bé perquè té una agilitat que fa que les seves dues hores passin molt ràpides, funcionin molt bé les tres històries, siguin interessants les tres pels seus matisos, i que, evidentment, doncs, com a espectador t'acabaràs posicionant per una de les tres parelles, no? T'agradaria que acabés amb una o amb l'altra, però bueno, jo crec que està ben desenvolupat, ben desenvolupat, i amb un final que, tot i ser probablement conegut, perquè la novel·la de Thomas Hardy ha estat adaptada al cinema diverses vegades, jo crec que funciona bé, està ben dirigida, i de debò que és una pel·lícula altament recomanable.
Doncs l'anirem a veure també, una de les suggerències avui en la cartellera d'aquí del Principat d'Andorra, Lejos del Mundanal Ruido. Què més ens recomanes aquest cap de setmana o aquests dies en cartellera?
Sí, i per últim, a vosaltres us arriba una pel·lícula que l'any passat va passar relativament desapercebuda, és una pel·lícula que és un fals documental, per mi no és exactament un documental, no? Però que ens explica com és un dia a la vida del, músic Nick Cave, dirigida per, dos directors debutants, com són el Ian Forsyth i, la Jane Pollard, i que es titula 20.000 dies en la Tierra. És, un, com et dic, una espècie de documental, tot i que no ho acaba de ser, que intenta reflexionar sobre el dia a dia dels músics, intenta reflexionar sobre com, passa el temps, no?, en els músics, aquestes figures que a vegades se'ns presenten com a eternes, se'ns presenten com intocables i que en el fons pues, no ho són tant. Aquí, en una hora i mitja, doncs, parlem, sentim cantar, sentim parlar, sentim divagar, inclús a Nick Cave, i ja et dic, funciona sobretot com, un assaig del, pas del temps a través de les paraules i de la, veu de Nick Cave. Per mi és una... hora i mitja de cinema, s'ha dit una mica, no?, que és un cinema modern, un cinema més hipster, va, triomfar molt en el Festival de Sundance l'any passat, guanyant premis de direcció i premis de muntatge, però jo ja et dic que crec que és una fascinant retrospectiva, diguéssim, de, la vida de Nick Cave, una figura especial dintre del panorama musical modern o dels anys 90 i del segle XXI, i que, per tant, jo crec que és una pel·lícula necessària i una pel·lícula força interessant. Pot ser que aquells que odiïn a Nick Cave no, els agradi la pel·lícula, però jo crec que algú que el conegui i l'interessi, o inclús algú que no conegui gaire la vida de Nick Cave o com funciona Nick Cave, sentirà molt atret per aquesta pel·lícula.
Doncs anirem també, o escollirem entre d'altres, doncs, quina és la millor proposta per nosaltres per anar a gaudir d'una tarda o d'una nit de cinema. Alguna coseta més, Guillem?
Jo crec que per avui ja, en tenim prou. La setmana que ve més i millor.
Doncs esperem que sí, i que doncs, alguna d'aquestes pel·lícules sigui d'aquelles que després volem recordar i que volem tenir per tornar a fer-li una ullada. I recordar sobretot a tothom que qui vulgui saber moltes cosetes de cinema que s'hi posi dins del, teu blog Dentro de la Sala. Gràcies, Guillem Casals.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.